Senyors i senyores, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença...
Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Hora de l'Utrillo.
Avui és dijous 28 d'abril i aquest és el programa número 15.
La niña bonita.
Gràcies.
No, tu no. El programa és el número 15 i aquest número se li diu la nina bonita.
Ah, som l'Ian i la Laura i avui ens ha tocat ser els encarregats de conduir el programa.
Un programa on escoltarem tres seccions diferents.
Per començar, escoltarem un conte que ens han preparat els companys de la classe de quart.
Després, serà el torn d'una taula rodona molt interessant.
I finalment, l'Olga presentarà una nova secció d'Aprenem a fer-nos grans.
No us fem esperar més. Endavant, amb Hi havia una vegada...
Hi havia una vegada.
Hi havia una vegada una rateta que li agradava tenir la casa sempre beneta i cada dia l'escombrava. Un dia, escombrant l'escaleta, es va trobar un dineret.
Oh, quina sort que he tingut! I què podria fer? Si em compro caramels, em faran mal la panxeta. Si em compro ametlletes, em cauran les dentetes. I si em compro llacet? Sí, sí! Em compraré un llacet ben bonic per posar-me a la cueta.
I això ho va fer. Va anar a casa de la senyora Conilla i va estar mirant molts llacets. Al final es va decidir per un d'elles de sati i de color vermell.
Sí, aquest sí que m'agrada. Seré l'enveja de tot el barri. Segur que tothom em mirarà.
Pensava la rateta.
Però on me'l posaré? Em sembla que me'l posaré a la cua, perquè llueixi d'allò més.
Es va posar a davant de casa seva per lluir el llacet i així estava quan va passar el senyor Ànec, que li veia la tan bonica, li va dir...
Ai, rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi, jo que sóc tan bon fadrí?
Ai, no ho sé pas. A veure quina veu fas.
I l'Ànec va dir...
Amb aquesta veu no em deixaràs dormir. No et vull per marit.
També va passar un gall amb les plomes estarrufades que li va dir...
Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries que és amb mi, jo que sóc tan bon fadrí?
Ai, no ho sé pas. A veure quina veu fa. Ui, no, quin xivarri, no et vull per marit.
I el gall se'n va anar amb el cap curt. Després va passar un gosset i li va passar el mateix. Al cap d'una estona va passar un asa que al veure la rateta tan bonica no es va poder estar de dir-li.
Rateta, rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi, jo que sóc tan bolfadri?
I la rateta fent sempre li va dir...
Ai, no ho sé pas. A veure quina veu fas. Fuig, fuig, que no em deixaràs dormir.
Quan la rateta ja començava a pensar que mai no trobaria ningú que li fes el pes, va passar un gatet que li va dir...
Rateta, tu que n'ets tan boniqueta, no et voldries casar amb mi, jo que sóc tan bon fadrí?
I la rateta fent-se l'estreta.
Ai, no ho sé pas. A veure quina veu fas. Sí, 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 sí. Amb tu sí que em vull casar.
Miau, miau.
I així ho van fer. Ben aviat es van casar i tothom hi havia ser convidat. Aquell dia tothom li deia a la rateta:
"Vés amb compte amb aquell gat."
Quan va arribar la nit, la rateta va posar calenta l'olla amb la sopa, quan de sobte, per darrere, sense fer soroll, cap soroll, el gat es va anar acostant, 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 i nyam, es va passar a la rateta d'una sola queixalada.
Aquest sempre ha estat un dels meus contes preferits. Sobretot m'agrada quan van repetint allò de "rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta."
A mi també m'agrada molt aquest conte, sobretot quan el gat fa nyam i es gela la rateta sencera.
Ai no, aquesta part és molt trista. Ets un bèstia, Ian.
Era broma, poma. Volia veure quina cara feies. Què, continuem?
Sí, ara escoltarem la taula rodona dels nens i nenes de cinquè. Avui parlarem sobre els grans èxits musicals dels anys 70 i 80.
Endavant amb la secció de quan els nostres pares eren petits.
Quan els nostres pares eren petits.
Bona tarda. Avui, a la selecció de quan els nostres pares eren petits, parlarem de la música. L'any passat ja vam parlar de com havien evolucionat els reproductors de música en els darrers 30 anys. Avui parlarem dels grans èxits musicals.
La música sempre ha estat molt important a totes les èpoques. Avui, concretament, parlarem de la música dels anys 70 i 80. Principalment, quan els nostres pares eren petits, va haver tres estils musicals que estaven molt de moda. El rock, el pop i el disco.
El rock és el rei dels gèneres musicals i d'ell han evolucionat molt dels altres estils. Als anys 60, Elvis Presley es va convertir en un dels cantants més famosos del món. Als anys 70 i 80, artistes com Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin o David Bowie van revolucionar el món musical. Alguns van evolucionar cap a un rock més dur. Van aparèixer a heavy metal. Alguns noms són Iron Maiden, Metallica o AC/DC. Molts d'ells eren persones transgressores que vivien la vida molt al límit.
Però tornem al rock més tranquil. Un artista que va començar a triomfar en aquella època i avui en dia encara està triomfant va ser aquest. Sabeu qui és?
Sí, home, aquest és el Bruce Springsteen. És un crack, és un crack del rock and roll. Sí que sabem qui és, sí. Jo el vaig anar a veure, aquest senyor, fa molt de temps, amb el concert d'Amnistia que vam fer, diria jo, cap als anys 80, finals del 80, ja ni me'n recordo, que vaig anar al camp del Barça a veure el que actuava ell, amb el Peter Gabriel, l'Sting, la Tracy Chapman, va estar molt bé.
És la gran icona del rock americà. Sí, sí, avui en dia moltíssima gent encara escolta aquest tipus de música, jo entre ells.
El 14 de maig, sé que torna a venir aquí a Barcelona.
Ai, torna ara, sí?
Sí, torna, i torna, sí, sí, sí.
Una cosa, sempre ha estat sol en un grup solitat?
Ai, com a solitari, vols dir, com a solitari?
Sí, sempre ha estat...
Jo diria, bueno, suposo que ell quan devia començar com tothom amb molts grups de música, amb els seus amiguets, i jo crec que des que ja té tant d'èxit ja va ell sol. L'acompanya la E Street Band, no?
Sí, això és el que anava a dir. Sí.
Gràcies.
Però no només el rock era la música que s'escoltava en l'època dels nostres pares. Als anys 70 i 80 es va posar de moda anar a les sales de festes amb els pantalons acampanats i les camises de tot llarg. Va ser el gran moment de la música disco. Alguns dels artistes que més sonaven eren Bonnie M, Diana Ross, Gloria Gaynor, Jackson 5 o també Heart, Wind and Fire. Manel, ens sabries dir alguna cosa més sobre la música disco?
La música disco diríem que és una unió, una fusió de diferents estils del funk, del soul, del soul, i bé, es ballava sobretot a les discoteques.
D'això Manel en sap, eh?
Jo precisament això de ballar no se'm dona massa bé. Jo crec que tu eres el rei de la pista, Enric.
Bueno, em defensava.
I per acabar parlem de la música pop. Tot i que la música pop va aparèixer ja en els anys 50, va ser gràcies als Beatles que durant els anys 60 i 70 van fer que aquest estil de música es fes famós. Tothom coneix els Beatles i algunes de les seves cançons com... In the town where I was born, lived a man... O com... Però la música pop va anar evolucionant. Com a gènere, la música pop és molt eclèctica i pren prestat elements d'altres estils com el rock, el dance, la música llatina, entre altres. Quan els nostres pares eren petits, van aparèixer artistes de pop tan diferents entre ells com Madonna, Cyndi Lauper, Michael Jackson, Pet Shop Boys, Oasis o Espanya, Mecano. No me mires,
no me mires, no me mires, no me Enric i Manel, ens explicaríeu una mica més quines cançons escoltàveu quan teníeu la nostra edat?
Home, jo si he de recordar alguna cosa de quan era com vosaltres, és la música Mecano. Era tot Mecano, quan els 80. Aquesta. No la ballava gaire, però recordo que amb els meus pares inclús anava a algun concert i tot. Aquests grups anaven per tot Espanya voltant amunt i avall i fent gires durant els estius, festes d'agost i festes de poble. I jo crec que tothom de la meva edat va veure alguna vegada Mecano, segur.
I hi havia algun altre que no sigui Mecano?
Sí, n'hi havia molts més. En aquella època hi havia una cosa que vosaltres ho coneixeu que es deia La Movida. I bueno, això és una tendència que hi ha a Madrid, concretament, d'uns quants grups de rock, pop, d'aquella època que va ser una revolució bestial, que els vostres pares segurament han cantat i han ballat moltíssimes cançons d'aquells grups. Qui hi havia més, a part de Mecano?
Qui hi havia més?
Moltíssims. A veure,
aquell que m'hi ha fet el Camino Soria, un que cantava Camino Soria, com es deia aquell? Ara no ho recordo. Hi havia molts, molts grups. Això equivaldria el que ha sigut aquí a Catalunya amb el rock català, amb l'explosió del rock català.
Sí.
Des de fa uns anys com surten grups i no paren de sortir.
El rock català va començar llavors també, no? Cap als finals dels 80.
De finals dels 80, 90.
Sí.
I hi havia grups com el Sopa de Cabra, que encara s'han tornat a juntar, el Sang Traït.
Els Pets.
Sí, els Lacs en Busto, que encara toquen.
Sau.
Aquests van ser els primers i a partir d'aquí n'hi ha però moltíssims.
Però sí, va ser una revolució cap als 80, 70, 80, moltíssims grups van sortir, moltíssims. Penseu que aquí a Espanya després s'ho sortia d'una dictadura i llavors era un temps molt de molt de liberalisme i la gent doncs cantava de tot.
Doncs quan éreu petits escoltàveu molta música o...
Sí, jo, a veure, jo escoltava, sobretot, escoltava un parell de grups que m'agradava molt. Un era el Supertramp, que per mi és un grup que ha fet una música molt bona. I després, com a guitarrista que intento ser, escoltava molt el Carlos Santana, que és un senyor que toca molt bé la guitarra, i els Dire Straits, evidentment, que també són... un gran grup de música. Bueno, eren un gran grup de música.
Bueno, el Santana encara participa en alguns grups d'actualitat d'avui en dia, posa la guitarra en moltes cançons que són hits. Jo també, jo per influència, escoltava molt Queen i Michael Jackson, i bé, dels 80 que me recordo són cabells llargs als homes i cabells crepats a les dones.
Sí.
Doncs fins aquí la secció d'avui. Ens hagués agradat aprofundir una mica més, però ens vam adonar que aquest tema donaria un programa cada setmana i tot així no s'acabaria mai.
Ja que parlem d'artistes que es van fer famosos quan els nostres pares eren petits, acabarem amb una cançó de Prince. Com molta gent ja sap, fa poc més d'una setmana que Prince ens deixava.
Adeu i fins la pròxima!
Adeu!
Adeu, bon dia!
Moltes gràcies per aquesta secció. Entrem ja al final del programa i per acabar tindrem a l'Olga, que a la seva secció Aprenem a fer-nos grans. Ja ha començat amb l'Esther Ice.
L'escoltem?
Endavant!
Aprenem a fer-nos grans.
Bona tarda. Avui tenim aquí amb nosaltres l'Esther Ais, del Centre Ais, situat al carrer Perpetu Socors 22, Baixos. L'Esther és pedagoga terapeuta, logopeda, professora de música i musicoterapeuta, especialitzada també en llenguatge de signes per nens i persones amb dèficit auditiu. Avui li hem demanat a l'Esther que ens parli de la importància del llenguatge i de la capacitat comunicativa dels nens.
Hola, bona tarda, Olga.
Bona tarda, Esther.
Avui us parlaré de l'evolució del llenguatge dels nens a partir des del naixement fins als 6 anys, que és l'etapa en què evoluciona el llenguatge. Val? Fins a l'any es produeixen els primers sons, el nen, o sigui, és l'etapa que s'anomena l'etapa del balboteig, on el nen juga amb els sons, perquè aquests li produeixen plaer. Ell va jugant amb els llavis, amb la llengua, és l'inici del contacte ocular, els primers somriures. Val? A partir de l'any ja és quan ell comença a dir les primeres paraules. Es produeix l'anomenada etapa de la holofrase, que és on el nen utilitza paraules, una paraula, per anomenar diferents coses, no? I és capaç fins i tot de donar una intensitat diferent per a cada demanda del nen. Val? A partir dels 2 anys hi ha un increment ràpid i progressiu del seu vocabulari, passa d'una paraula a unes 900 paraules als 3 anys. Val? A partir d'aquesta etapa, doncs, es desenvolupa la capacitat expressiva del nen. Aquest llenguatge, totes aquestes paraules, li serveixen per comunicar-se. Els adults l'entenen habitualment, és l'etapa típica on pregunta per què, com, quan... Val? Que després gaudeix combinant aquestes paraules i formant frases cada cop més llargues. Però encara pot donar-se que, o sigui, encara poden haver errors en la seva articulació. val? Perquè tots els òrgans encara no estan prou formats. Val? A partir dels 4 anys, el seu llenguatge ja li permet entendre's i fer-se entendre i l'utilitza com una funció social. L'expressió oral és fluida, és abundant, parla molt, li agrada dialogar, li agrada cridar l'atenció, parla també sobre coses que veu i coses que no veu, coses que s'imagina i pregunta molt. Les frases, evidentment, són més llargues i ja són bastant ben estructurades. Es pot parlar dels seus desitjos, de les seves necessitats, que fins ara no podia. Un tema important també als 4 anys és que la discriminació auditiva evoluciona i això li permet aprendre fonemes complexes que fins aleshores no podia fer, no podia articular en l'etapa anterior. I a nivell semàntic, a nivell de vocabulari, ja compta amb un repertori de 1.500 paraules, vull dir que hi ha hagut una evolució de 900 a 1.500, per tant, és una etapa de, bueno, una explosió,
no?
De vocabulari. Val? Aleshores, aquí ja pot descriure làmines, contes, gaudeix d'endevinalles, de cantar cançons. Val? A partir dels 5 anys, els enunciats ja són perfectament comprensibles. L'expressió oral s'ha enfortit de manera significativa i aquest augment de vocabulari li permet ja donar matisos a les coses, ja comença a allargar les frases, a estructurar-les correctament, a posar adjectius. Vull dir que hi ha hagut ja té una expressió bastant, bastant important, bastant bona, val? Manté una conversa, és capaç de seguir el fil conductor de converses que sent, s'interessa pel significat de les noves paraules, que escolta, que aprèn, pregunta, i li agrada escoltar-se a si mateix. També recita poesies i és superespontani amb 5 anys. Val? El desenvolupament motriu general també l'ajuda o l'ha ajudat, no?, a acabar d'articular correctament tots aquests sons que li mancaven en l'etapa anterior. I als 6 anys el desenvolupament fonètic ja s'ha completat i evidentment ja ha adquirit ja tots els fonemes més complexes.
Molt bé, Esther, has fet un bon resum. Jo, com a educadora o com a mare, voldria saber, per exemple, si això no és així, si tu tens un fill o un alumne que no fa aquesta evolució, quines podrien ser les causes d'un possible retard?
Bé, hi ha diferents causes. Hi ha, evidentment, el factor hereditari, el factor genètic hi està present a la predisposició d'un possible trastorn. També hi ha els factors físics, orgànics, o sigui, un nen, per exemple, amb un dèficit auditiu, un dèficit visual, algun tipus de malformació en tot el que és l'aparell bucofonador amb el que parlem, no? Clar, tot això es relaciona directament amb un retard de parla de llenguatge. També hem de tenir en compte els factors intel·lectuals, o sigui, una deficiència intel·lectual pot comportar una sèrie d'alteracions com a sintologia, en el llenguatge. També hi ha els factors ambientals, o bé per un model lingüístic incorrecte, si un dels dos progenitors o la persona amb qui relaciona més temps amb el nen no parla correctament, evidentment el llenguatge s'aprèn imitant. Aleshores, si hi ha un model incorrecte, el nen no té, o sigui, i ho imita de manera incorrecta, val?
Clar, o sigui que com millor parlem en els nostres amb els fills, doncs més bon model donarem.
Exactament, sí, sí. També una manca d'estimulació tant verbal com sensorial com motora, o sigui, nens poc estimulats amb un entorn familiar empobrit, doncs no ajuda, val? I una deprivació cultural, o sigui, un codi lingüístic restringit, evidentment, no afavoreix, val?, aquest desenvolupament correcte. I, finalment, també, els factors psicològics són molt importants, no? Moltes vegades, l'actitud dels pares de sobreprotecció, de no establir límits, jo penso que és un dels punts molt importants, no?
Clar, o infantilitzar el llenguatge, no?
Exacte.
O de no deixar anticipar-se que parlin ells.
Exacte, no? O sigui, aquest fet, no?, aquesta sobreprotecció, el que fa és que provoca que el nen tingui un llenguatge infantil molt més temps que no, uh-huh. O sigui, que no, i que no tingui el desenvolupament adequat, val? I també, pel contrari, si hi ha, per exemple, una inadaptació familiar, arriba un nen petit a casa, o sigui, el naixement d'un sí, germà, per exemple, la gelosia, no? la manca de carinyo, de cop i volta el nen passa de ser el centre d'atenció a tenir un germà i aquesta atenció o es diversifica o l'aclapara tot a nen petit, de manera que pot provocar una necessitat emocional de no comunicar-se, no? Uh-huh. O sigui, el nen moltes vegades deixa de comunicar-se...
Doncs, sí, també pot ser un símptoma psicològic.
Sí, evidentment, el nen pot deixar de parlar per aquest fet.
Molt bé, llavors, senyals d'alerta per pares, mares, educadors, senyals d'alerta que ens posin davant d'aquests problemes?
Aviam, senyals d'alerta... Home, ens hem de fixar, per exemple, mira, a nivell físic, un nen que agafi molts constipats, que tingui moltes otitis, que bevegi excessivament, o que a nivell nasal sempre estigui
tapat, no?
Sí, tapat, amb mocs, no? Excessius, val? Evidentment, si hi ha alguna malformació, tal com he dit abans, no? D'algun dels òrgans que intervé a la parla, no? A nivell de mandíbula, de dents, de palada, de llengua, de vegades hi ha llengües molt grans, val?
El xumet, molt de temps, pot afectar?
No. Sí, evidentment, sí. Aviam, el xumet cal retirar-lo aviat, tant xumet com biberó. Hi ha mares que em diuen, no, és que clar, és que l'ajuda molt a dormir-se, val. Intentem retirar-lo quan abans millor, però si més no... Quan un nen comença l'escola, el xumet ha d'estar allà fora, tant el xumet com el biberó. Val? També hem d'evitar que mengi triturat, més temps del compte. Val? El nen necessita estimular tots els moviments de les mandíbules. Val? Si menja triturat, tota aquesta part no s'estimula i, evidentment, mengem amb el mateix aparell que parlem. Per tant, va en detriment de la parla. Val? També és molt... Un altre senyal d'alerta, per exemple, seria si la parla no és intel·ligible, evidentment s'ha de mirar un especialista, quan no realitza la majoria de sons en el moment evolutiu normal, sobretot quan gesticula molt, val? Uh-huh. I no parla, val? Hi ha nens que tenen tendència a gesticular per parlar i com que els pares ja els entenen, doncs ja no li exigeixen que parli, val? Quan el repertori de vocabulari és molt limitat, és molt pobre, les frases són molt simples, i fa omissió, per exemple, doncs de coses importants, d'elements importants de la frase, de verbs, d'articles, de pronoms, quan no pregunta, quan no té curiositat per aprendre, clar, quan s'aïlla...
La intenció comunicativa, no? Exacte. És la que més preocupa.
Exacte. Val? I també quan sembla que no hi senti correctament, o sigui, quan de vegades el cridem i no ens escolta, hem de cridar més fort, val? O, per exemple, si li posem dibuixos a la televisió o algun aparell de música, està sonant, notem que s'acosta més del compte, no? O sigui, podem sospitar que hi hagi algun problema a nivell auditiu, val?
Molt bé, Esther, doncs sé que hi ha moltes més coses que segur que ens podries explicar. Jo crec que ha estat molt interessant, has fet un resum de l'evolució del llenguatge i de símptomes que ens poden ajudar. Segur que et cridarem algun altre dia perquè puguis continuar explicant-nos coses.
Moltes gràcies.
Jo crec que ets una persona que ens pots ajudar molt i que les famílies han d'estar en contacte amb professionals davant de dubtes, tant a l'escola com en centres com el teu. Moltíssimes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, fins a la propera.
Vinga, adeu.
Doncs el programa d'avui s'ha acabat.
En el programa d'avui han participat alumnes de...
Primer.
Ué!
Quart.
Ué!
Cinquè.
Esther, Aïs.
Ué!
I qui us ha parlat? La Laura i l'Ian.
Gràcies i fins la setmana que ve.